Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Nou compromís públic del govern per revertir la crisi de l'habitatge a les Balears. La presidenta Marga Proens ha anunciat la construcció de 1.200 immobles públics destinats a ciutadans que resideixen a les illes, dels quals el 90% es començaran a construir l'any que ve. Els projectes, amb un pressupost de 228 milions d'euros, es podran declarar d'inversió d'interès autonòmic, la qual cosa permetrà reduir en 2 anys, diu el govern, la tramitació habitual. Un pla que la cap de l'executiu ha presentat a Baldes, regidors i representants del sector a la comunitat en un acte que ha tingut lloc avui matí, quan les dades continuen avalant la necessitat de cercar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. Avui, dos dels grans portals immobiliaris situen l'increment del cost del metre quadrat a les illes entre un 5 i, atenció, un 14%. En uns moments ampliem aquestes xifres, coneixem també amb més detall el pla del govern, assumpte protagonista aquest dilluns 1 de desembre. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per les negociacions pel sostre de despesa?
Quan PP i Vox han donat pràcticament per fet que demà el tràmit no s'aprovarà al Parlament, segons ha confirmat IB3, les dues formacions han mantingut una trobada, un darrer intent per donar la sorpresa i salvar el sostre de despesa.
Traslladat a Son Espases, l'home que va apunyalar la seva exparella diumenge a Costitx.
L'empitjorament del seu estat ha motivat el trasllat a l'hospital de referència procedent d'Inca, on va ingressar inicialment després d'autolesionar-se, després d'apunyalar la dona, qui es troba fora de perill, també a Son Espases. L'Institut Balear de la Dona reconeix que el cas s'ha de revisar per saber què ha fallat quan la víctima estava dins el sistema de protecció.
El Departament de Turisme del Consell de Mallorca gestionarà 20 milions d'euros de pressupost per l'any que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són 3 milions i mig d'euros més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a consolidar l'augment de personal, així com a augmentar el fons pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
A Eivissa comencen les obres del nou Centre de Patrimoni Cultural Immaterial, Ses Nou Rodades. A Eivissa, Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. S'ubicarà de vora de l'hipòdrom de Sant Rafel i s'espera que estigui enllestit en un any. Serà un punt de trobada per conservar i divulgar la cultura popular eivissenca. Les obres costaran 7,6 milions d'euros. Neix amb la finalitat de convertir-se en l'epicentre de la cultura immaterial. Per salvaguardar les tradicions, es construiran diferents sales que es dedicaran a l'aprenentatge d'instruments musicals i tallers d'artesania tradicional.
A Menorca, les fortes pluges d'aquest diumenge, que en molt poc temps han deixat fins a 39 litres per metre quadrats a zones de Maó, han fet que alguns edificis com l'Ocimax quedin completament negats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'aigua va entrar dins l'edifici i va arribar fins a les sales de cinema, però la pitjor part se la van dur al centre recreatiu i al pàrquing, que en qüestió de minuts van quedar totalment negats. Recordem que aquest centre va reobrir el passat mes d'abril, després de gairebé una dècada tancat, i de fet no és la primera vegada que l'edifici pateix una inundació d'aquestes característiques.
Tot això mentre en clau estatal creix la preocupació pel brot de pesta porcina detectat a Barcelona. El govern espanyol demana tranquil·litat, però, i confirma que la unitat militar d'emergència s'ha desplegat a Catalunya, mentre ja hi ha països com la Xina que han suspès les importacions amb empreses catalanes. En parlarem en els pròxims minuts. En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui un partit clau de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Bon dia. El Palma visita avui vespre l'Indústria de Santa Coloma per jugar la 13a jornada de Lliga, un partit que en què guanyar és molt important de cara a la classificació del conjunt mallorquí per la Copa d'Espanya. Els de Badillo són ara setens i resten amb el de 8 3 partits per tancar la primera volta, en la qual han d'acabar entre els 8 primers per poder jugar a la Copa. En futbol, el Mallorca viatjarà avui a Sòria per jugar demà la segona ronda de la Copa del Rei contra el Numancia, equip de segona federació. Iago Barrasate ha parlat avui matí en roda de premsa, ha confirmat que el Pichu Cuellar serà el porter titular i que dona descans a Mafeo i Mojica. I les mallorquines Catacoy i Mariona Caldentei amb la selecció espanyola han fet avui matí el darrer entrenament abans d'afrontar demà la tornada de la final de la Lliga de les Nacions contra Alemanya al Metropolitano de Madrid. Quina hi serà? A Saitana, bon matí, que ahir es va trencar el peroné del peu esquerre a l'entrenament.
I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia, hem començat la setmana amb un ambient de tranquil·litat després de ruixats de nit passada. Avui el sol és i continuarà com a protagonista a tot el territori. Tot això amb temperatura màxima que quedarà entre els 14 i 16 graus de manera puntual. Fins i tot podríem arribar als 17, sobretot cap a punts del sud de l'arxipèlag. Tot això amb vent que bufarà de manera feble, per tant, una situació marítima en general tranquil·la. Sí que és veritat que hi haurà redals de maró i per demà no esperem molt de canvis. Un dia això sí que s'anirà tapant amb més núvols, fins i tot podrien caure quatre gotes mal comptades i termòmetres sense canvis. El vent per demà anirà girant i bufarà de component oest-sud-oest en qualque cop moderat. I això sí, a partir de demà vespre, sobretot en vista ja la matinada de dimecres, tornarien a arribar nous ruixats.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El govern calcula que l'any que ve començarà les obres del 90% de les promocions d'habitatges públics que ara tenen damunt la taula. Més d'un miler són promocions que es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes. A l'IVA Viu ha anunciat la presidenta en un acte que ha acabat fa uns minuts. Quantes cases estan projectades i quan s'hi podrà entrar a viure? Ina Morales, bon dia.
Bon dia, Ida. Són 1.213 habitatges públics projectats ara mateix en el marc de 47 promocions, algunes de només 3 cases i d'altres d'una vintena. La presidenta no ha pogut precisar quan s'entregaran les claus d'aquestes cases, però sí que ha dit que el 90% d'aquestes promocions es començaran a construir durant l'any que ve. Marga Proens ha insistit en que per accedir-hi s'haurà de ser resident legal a les illes amb un mínim acreditat de 5 anys. Vivint a les Illes Balears, un requisit, però, que variarà en funció d'allò que decideixin els ajuntaments.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
Pel que fa als projectes existents, però ens ha pogut precisar que els requisits van d'entre els 5 anys fins als 18 de residència mínima a les Illes Balears. Per agilitzar la tramitació d'aquests habitatges de protecció oficial, divendres el Consell de Govern aprovarà la declaració d'interès autonòmic de 31 de les promocions.
Com començava dient, l'aposta per l'habitatge públic és només un dels eixos del nostre pla de xoc, però és un eix que no només no renunciam, sinó que incentivam com mai amb aquest creixement de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes.
Per aquests 1.200 habitatges públics, el govern hi destinarà 228 milions d'euros. D'aquests habitatges, 613 són a Mallorca, 248 a Menorca, 292 a Eivissa i 60 a Formentera, en una sola promoció.
Gràcies, Aina. El preu de l'habitatge a les Balears no toca sostre, tot i les mesures que s'han duit a terme per contenir-lo. Els darrers a constatar aquest fet avui mateix són dos dels principals portals immobiliaris que, tot i no ser dades oficials, sí que són un termòmetre més del mercat. Avui, pisos.com assegura que el preu del metre quadrat ha pujat més d'un 5% en un any, mentre que Fotocasa eleva aquest encariment fins al 14%.
Pisos.com es mostra més moderat en la seva anàlisi i assegura que el preu mitjà del metre quadrat se situa en poc més de 5.000 euros, tot i que, evidentment, varia per zones. Palma supera els 5.300. Perquè ens facem una idea, segons aquest mateix baròmetre, la mitjana estatal no arriba als 2.500, és a dir, la meitat. Fotocasa va més enllà i ja apunta que hi ha fins a 7 localitats on se superen clarament els 6.000 euros per metre quadrat. Encapçala el rànquing Santa Eulària amb més de 8.600, seguit dels 7.300 de Sant Josep o d'Andratx. A més, ja adverteix que els municipis fins ara més econòmics pel que fa a l'habitatge, com ara Inca, Manacor o Campos, els preus s'estan disparant entre un 30 i un 40% en tan sols un any. En el que sí que coincideixen els dos portals és que les Balears continuen clarament al capdavant de preus immobiliaris, on de mitjana, per adquirir un pis de 80 metres quadrats, se necessiten més de 415.000 euros.
D'habitatge parlarà demà el conseller del RAM, José Luis Mateo, al Parlament en una jornada centrada en el sostre de despesa. Obrim crònica parlamentària. Reunió avui migdia entre Vox i el govern, segons ha pogut confirmar IB3, el vicepresident Antoni Costa i la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, han mantingut avui migdia una trobada de mitja hora a la Conselleria d'Hisenda, una reunió que sembla un darrer intent per tancar un acord per salvar el sostre de despesa. Minuts abans, les dues formacions, tant PP com Vox, han donat per fet que demà no tiraran davant aquest tràmit necessari per poder tramitar uns nous pressupostos, tot i que les dues parts no han descartat, Marta, una sorpresa de darrera hora.
Sí, Sebastià Sagreras ha assumit que els populars no tenen prou vots i que, per tant, demà la derrota serà inevitable. En un darrer intent perquè això no passi, ha demanat a Vox que no sumi els seus vots al de l'esquerra per anar a la contra del PP.
Volen fer la darrera crida ja en aquests moments, només en el grup parlamentari de Vox, perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco estendre.
Manuela Cañadas de Vox es manté al no, però es mostra expectant fins a darrera hora.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo podemos decir a esta hora estamos en el no a aprobar un techo de gasto, pero como a veces hasta in extremis de empezar el pleno las cosas han cambiado.
En allò que coincideixen Vox, socialistes i Més per Mallorca és que el govern i el PP s'han mantingut al marge de qualsevol negociació efectiva. Asseguren que aquestes mai no han avançat i, segons l'oposició, l'executiu de Marga Provenç no ha mostrat un interès real a tancar cap acord que permeti tirar endavant la seva pròpia proposta. Són el portaveu socialista Iago Negruela i el de Més, Lluís Apestella.
El Partido Socialista mañana votará claramente no al techo de gasto. El Partido Popular no ha negociado durante estas semanas. Yo creo que todo el mundo lo ha visto y, por tanto, también ven las formas de un gobierno que dice que quiere negociar, pero que realmente lo que busca es no negociar.
Ningú mai en cap moment ha volgut aprovar aquest sostre de despesa. Ni el govern ni cap altre partit de l'oposició. Per tant, demà viurem un teatre.
Si demà cau el sostre de despesa, el govern haurà de prorrogar els actuals pressupostos, tot i que ho pot seguir intentant. Els actuals es varen aprovar el mes de juliol.
Continua estable dins la gravetat la dona ferida a ganivetades per la seva exparella la matinada de diumenge a Costitx. La víctima segueix ingressada a Son Espases, però fora de perill. També en aquest centre hospitalari està traslladat l'agressor fins ara a l'Hospital d'Inca per un empitjorament de les ferides que ell mateix es va fer.
Els fets varen succeir a les 5 de la matinada quan la víctima sortia d'una festa a una finca de Costitx. Quan va arribar al cotxe, l'home es va botar l'ordre d'allunyament, la va atacar i li va fer un tall al coll. Els amics de la dona van telefonar a emergències i els sanitaris van traslladar la víctima a Son Espases, on va ser operada d'urgència. Avui continua greu, però estable i fora de perill. En un principi, l'agressor va ser ingressat a l'Hospital d'Inca per les autolesions que es va fer, però ha estat traslladat també a Son Espases per l'empitjorament del seu estat de salut. Allà roman custodiat per agents de la Policia Nacional. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Catalina Salom, ha reconegut que el cas s'ha de revisar perquè la víctima sí que estava dins el sistema de protecció que ha fallat.
Era una dona que teníem dins la xarxa i bueno, és hora de fer revisió i de, pues això, jo crec que és la part més difícil i complicada quan estem en el front d'una institució, no?
També Margalida Moll, portaveu del lobby de dones, ha condemnat els fets.
Un cada tres agressors fa un incompliment, diguéssim, d'aquest ordre d'allunyament. Per tant, no reconeix autoritat judicial i ni li importa la vida de la víctima.
El telèfon 900-17-89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016 estatal, que no deixa rastre a la factura telefònica, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
A Madrid, mentrestant, la policia investiga com a assassinat masclista la mort violenta d'una dona a Torrejón de Ardoz, que, si es confirma, es tractaria de la número 41 d'enguany. Poc abans de les 10 del vespre, el presumpte agressor ha matat la parella de 45 anys, Jagan i Batista, amb qui tenia dues filles de 13 i 17 anys. Després de l'atac, l'home s'ha suïcidat.
Els veïnats alarmats pel renou són els que han avisat la policia. Constaven en el sistema Biogen des de 2022, encara que el cas estava inactiu, segons ha explicat el batlle de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, després del minut de silenci que s'ha fet avui migdia per recordar la víctima i per rebutjar les violències masclistes.
Parece ser, según estábamos viendo las informaciones, ella llega un momento en el que se retracta de aquellos hechos y, por tanto, luego se procede desde el sistema Biogen a desactivarse. No sé exactamente si es el término correcto, pero se desactiva la situación. Parece ser que el riesgo se había reducido y desde 2022 no teníamos más información sobre la situación de la pareja.
A la plana de tribunals ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat de violar la seva neboda Palma entre els anys 2021 i 23. La mare de la Nina, que tenia 11 anys quan va patir l'abús, ha assegurat que l'oncle la coaccionava perquè no contés els fets. Finalment, la menor va explicar a les seves amigues el que passava i elles ho varen traslladar als professors.
La mare de la menor, que ara té 15 anys, ha confirmat que l'home li deia a la seva filla que era molt guapa i que la mataria si tenia el lot. Ha estat en la declaració efectuada avui en la secció primera de l'Audiència Provincial després d'escoltar a porta tancada la víctima. La psicòloga del centre educatiu ha explicat que, efectivament, la Nina va contar els abusos que patia per part del seu conco a les seves amigues i que elles ho van traslladar al professorat. Per contra, una germana de l'acusat ha assegurat que mai no va veure cap tracte negatiu cap a la petita. L'home està acusat d'un delicte sexual continuat amb excés carnal, pel qual el Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 11 anys de presó i 10.000 euros de multa.
D'altra banda, l'actriu Elisa Maulià reclama que s'obri judici contra l'exdiputat de Sumar, Íñigo Rejón, per a qui reclama 3 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. És el que recull l'escrit d'acusació de l'actriu sobre l'exdirigent polític que va deixar la política fa més d'un any després d'aquestes i altres denúncies.
Maulià també demana una indemnització de 30.000 euros per danys morals, que s'obri una peça separada de responsabilitat civil contra Rejón i que s'hi requereixi una fiança. Els fets denunciats varen tenir lloc l'octubre del 21, quan tots dos havien quedat en una cita al vespre. Ella l'acusa d'haver-li fet besades no consentides i de forçar-la sexualment. Unes acusacions que nega la defensa de l'expolític, qui manté que els contactes varen ser voluntaris i que, per tant, no hi ha cap mínim indici de culpabilitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Ajuntament d'Eivissa ha començat amb les obres del tanc de tempestes a Platja d'en Bossa. Amb aquesta infraestructura es pretén evitar els abocaments a la platja en cas de pluges intenses, també reduir les inundacions a la zona. Es preveu que estigui enllestida abans de la pròxima temporada.
El tanc permetrà retenir les primeres aigües de pluja, les de càrrega contaminant més elevada, i conduir l'aigua més ben tractada cap a la xarxa de clavegueram i, finalment, cap a la depuradora. Amb aquesta actuació es preveu reduir el problema recurrent a la zona, que es produeix durant episodis de pluges intenses quan la xarxa pluvial es carrega i es produeixen desbordaments per un pou situat a la platja, afectant l'arena i la qualitat ambiental de l'entorn. Jordi Griver és regidor de Medi Ambient.
Disminuirà una mica el tema de totes les inundacions que hi ha aquí quan plou molt, i l'altre ens permet que l'aigua que al final arriba a la mar arribi neta, no? La Tamisa, la separa, la desgrassa, i la part contaminada se'n va a la xarxa de clavegueram, i després la resta de l'aigua ja neta se'n va cap a la mà.
Més coses, la princesa Leonor i la infanta Sofia han renunciat a la part del Palau Balada que l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada els va deixar en herència a ells i a la resta de nets del rei emèrit Joan Carles I, Axel.
Amb la majoria d'edat de la infanta Sofia han decidit renunciar en favor de la Fundació Esperia, creada expressament per gestionar l'herència del menorquí. Així ho ha traslladat per escrit la Casa Reial a l'Ajuntament de Ciutadella, que ha sol·licitat en diverses ocasions la cessió de l'immoble per destinar-lo a usos socials. La decisió sobre el futur del Palauet, ubicat a la cèntrica plaça Joan Carles de Borbó, recau ara en mans d'aquesta fundació i dels altres 6 nets de l'emèrit. Es tracta d'un immoble de més de 550 metres quadrats, taxat en 1,5 milions d'euros, que roman tancat des de la mort de Balada l'any 2009. La Casa Reial no s'ha pronunciat al respecte.
I les oficines de transició energètica de les Balears han atès enguany més de 15.000 consultes al segon de funcionament. Aquesta xifra implica un creixement important respecte de l'any passat.
Segons el balanç que ha fet avui el conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, gran part de les consultes estan centrades en subvencions per a la instal·lació de plaques i mobilitat elèctrica.
El objetivo conseguido, 2 años de oficina de transición energética, estar cerca del ciudadano, implicarle en transición energética, y yo creo que eso es lo que estamos celebrando hoy, que después de esos 2 años hemos conseguido el objetivo y vamos a seguir impulsando en todo aquello que nos esté pidiendo el ciudadano y las empresas.
El conseller ha explicat que el govern fa feina per implicar cada vegada més persones, col·lectius i administracions en la transició energètica. En aquest sentit, ha destacat el programa que es fa a les escoles.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
La llista d'espera per operar-se ha arribat aquest novembre als 105 dies. Aquesta xifra representa un increment del 9,5% en relació amb un any enrere. Segons dades recents del Servei de Salut, a les Balears hi ha 3.000 persones més que fa un any que esperen per ser operades, amb més de 16.000 pacients pendents d'una intervenció quirúrgica. Carme Moreno.
Sí, a més s'ha disparat un 55% el nombre de pacients que fa més d'un any que esperen una intervenció quirúrgica. Estem parlant de quasi 3.000 persones, un 10% més que el mes d'octubre passat. Pel que fa al temps d'espera per l'especialista, la demora mitjana ha baixat un 21% si es comparen xifres de fa quasi un any. Hi ha quasi 33.000 pacients que fa més de 2 mesos esperen que els vegi un metge especialista, una davallada que no arriba al punt percentual. La subdirectora d'Hospitals, Rocío Amezaga, ha explicat que en l'increment de les visites als especialistes també s'ha incrementat les derivacions per una intervenció quirúrgica.
Durante este año hemos realizado más consultas y hemos disminuido el tiempo en que los pacientes, los ciudadanos de Baleares, tardan en ser vistos en una primera consulta. Esto significa que también aumenta el número de indicaciones para cirugías y eso supone pues, que aumente el número de personas pendiente de una intervención, lo que podría aumentar la demora. Que las personas que tienen un proceso urgente o cáncer no esperan más de 30 días.
Tan sols l'Hospital d'Inca i el de Formentera han aconseguit reduir la llista d'espera.
L'Associació Espanyola contra el Càncer, la Conselleria de Salut i la Universitat de les Illes s'uneixen per presentar el projecte Zero, que té com a objectiu aconseguir la primera generació lliure de tabac l'any 2030. L'objectiu d'aquesta iniciativa és empoderar els joves perquè posin en marxa solucions innovadores per prevenir el consum del tabac. Entre els seus objectius hi ha reduir l'accés al tabac i les cigarretes electròniques en ja joves.
També volen que reforcin els mecanismes de vigilància per assegurar el compliment de la llei i reduir també l'exposició ambiental al tabac i als nous productes, a més de disminuir l'exposició cultural del tabac i nous productes, així com ajudar els joves a deixar de fumar. Segons les darreres dades del Ministeri de Sanitat, han de recordar que més d'un 24% dels joves de les Illes entre 14 i 18 anys ha provat el tabac. La xifra es dispara si parlam de les cigarretes electròniques. En aquest cas, la xifra és de fins al 46%. Són el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, i Maria Sánchez, tècnica d'aquesta entitat.
És generar una conscienciació a nivell dels joves,
sobre els beneficis d'evitar el consum del tabac i evitar el consum dels dispositius electrònics lligats al tabac. Aquest és un objectiu fonamental per a nosaltres. El tabac està lligat directament en el 30% del total de casos de càncer que es diagnostiquen cada any a Espanya i a les Balears.
Siempre buscando este foco juvenil, o sea, que sean los jóvenes los que impulsen estas iniciativas, porque, bueno, al final el 80% de los casos de tabaquismo se producen antes de los 18 años, entonces es importante que venga por y para jóvenes.
L'Associació Espanyola contra el Càncer ha cercat la col·laboració de les administracions de les illes per evitar que els joves s'iniciïn al tabac. És la consellera de Salut, Manuela García.
Pero lo que me parece más importante es que se proyecta, es un proyecto que nace de los propios jóvenes. Y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones de los principales problemas que tenemos en la conselleria a lo largo de explicar algo o es cómo llegar a los jóvenes.
En la trobada que ha tingut lloc a la universitat, els joves han proposat 5 iniciatives relacionades amb l'art, l'esport i el medi ambient per aconseguir que els joves no fumin.
Les Balears assoleixen la taxa més baixa de casos de VIH de la seva història, mentre perviuen els estigmes al voltant d'una malaltia que és crònica i permet a aquells que la pateixen fer vida normal. Així ho destaquen les entitats que hi treballen avui en el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
L'arxipèlag va registrar 97 noves transmissions de VIH l'any passat, que situen la taxa en 7,9 casos per cada 100.000 habitants, una mitjana encara per damunt de la nacional, però que representa la més baixa de la història a les illes. La majoria dels afectats tenen més de 50 anys i requereixen una atenció integral pel que fa a la salut física, tant també com l'emocional, i aquest és el lema triat per l'associació Ales per enguany. El coordinador és Joan Viver.
Molt important és el benestar emocional, poder acompanyar-les en el procés, en el final quan hi ha un diagnòstic, un procés de dol, i hem d'afinar molt bé també detectar aquestes qüestions.
Viver explica que falta més conscienciació per part de la societat i que encara queden estigmes per trencar. Bé ho sap Ramon, un jove que va saber fa 3 anys que era seropositiu gràcies a les proves ràpides que ofereix de franc l'associació ALAS, que li va proporcionar també suport psicològic i logístic. En Ramon va ser derivat al centre de salut per començar a rebre els tractaments necessaris i ara el virus és indetectable en el seu organisme. Això vol dir que no el pot transmetre.
El primer any és un poc la incertidumbre, què pot passar, què no pot passar, les analítiques, que tot vagi bé amb el medicament per ser indetectable i quan és el procés del primer any en quant a medicació se supera, és tot meravellós.
Demà a les 8 de l'hora baixa, ALAS celebrarà una gala al Xesca Fortesa de Palma, reclamarà una atenció integral a les persones amb VIH.
I ho dèiem en titulars, el govern espanyol demana tranquil·litat davant el brot de pesta porcina detectat a Barcelona i confirma que l'UME s'ha desplegat a Catalunya per intentar contenir l'expansió del virus. Un patogen que, recordem, no afecta els humans, però sí que pot tenir greus conseqüències per als ramaders, ja que és molt contagiós i letal per als porcs.
Per tant, el consum de carn i productes frescos com derivats del porc és totalment segur, però s'ha d'evitar que el brot s'estengui a les granges de producció per protegir els animals. L'executiu estatal n'està així tot a la White. Mònica García, ministra de Sanitat.
Ahora no hay problema de transmisión, no la ha habido, porque por ahora esa crisis está circunscrita a un territorio. Ahora bien, tendremos que seguirlo, ¿no? Pero no hay transmisión a la población.
De moment, els casos només s'han detectat a porcs senglars, exemplars salvatges, però si passa a explotacions domèstiques pot suposar una greu crisi per al sector. Per avui, hora baixa, el Ministeri d'Agricultura ha convocat una reunió on, a més de membres del sector, també hi haurà representants de la Generalitat Catalana i que serà presidida pel ministre Luis Planas, qui demana prudència.
En estos momentos la buena noticia es que de los análisis efectuados lo han sido negativos dentro incluso de la zona. Estamos hablando de jabalíes silvestres, pero yo lo que mi mensaje es muy claro, no hay que bajar la guardia. Esto tenemos aún que aguantar un tiempo.
Dilluns, a reaccions polítiques a la manifestació del PP contra Pedro Sánchez, unes concentracions que avui han defensat el carrer Gènova i ja adverteixen que en vendran més per al PSOE. L'enèsima manifestació del PP contra Sánchez només demostra la frustració de Feijóo per no poder arribar a la Moncloa. Són Montse Domínguez, la portaveu de l'executiu del Partit Socialista. També sentim el secretari general del PP, Miguel Tellado.
Eso es de bastante jeta.
Porque ahora resulta, ¿qué significa eso? Pues lo que significa a la postre es que no es la amnistía, que no es el señor Puigdemont, sino que todo es derrocar al presidente del gobierno, sea con lo que sea, porque esa es su única obsesión y no hay nada más, no hay ninguna propuesta de nada, solo hay una auténtica frustración.
Tiene a España harta y se vio muy bien ayer en esa movilización para reclamar elecciones ya, para poder votar a un presidente honesto y poner fin a todo este disparate de corrupción. La de ayer fue una protesta de españoles en defensa propia, en defensa de su democràcia, en defensa de sus instituciones.
Arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Departament de Turisme del Consell gestionarà 20 milions d'euros de pressupost per l'any que ve. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Són 3,5 milions d'euros més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a consolidar l'augment de personal, així com augmentar el fons pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics.
Calvià confirma la tendència a la desestacionalització amb un allargament de la temporada turística.
El 2025 hi ha hagut un 16% més d'establiments oberts durant tot l'any respecte de l'anterior, amb una seixantena el mes de març, gairebé el doble que el 2023. Tot això al mateix temps que el sector de l'oci nocturn i els restauradors celebren l'arribada de l'hora baixa al municipi.
I ha començat la remodelació integral d'un tram de més de 3.000 metres al passeig de Porto Cristo.
Una obra que permetrà millorar tot l'entorn i fer les obres de sanejament necessàries per al manteniment de les instal·lacions.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues a estas horas destacar algo de retención en lo que son las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y carretera de Valdemosa en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura a estas horas encontramos algo de retención en ambos sentidos. En el sentido del aeropuerto encontramos pues eso mismo, retención a la altura del cementerio, y en sentido Andratx encontramos también algo de tráfico denso desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la calle Aragón. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gràcies, Laura. Miquel Jiménez, a Miquel Renanzi, al control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Calvià confirma la tendència de la desestacionalització amb un allargament de la temporada turística. Això en un 2025 en què hi ha hagut un 16% més d'establiments oberts durant tot l'any respecte de l'anterior, amb una seixantena al mes de març, gairebé el doble que el 2023. Tot això al mateix temps que el sector de l'oci nocturn i els restauradors celebren l'arribada de l'hora baixa al municipi.
L'Ajuntament i els hotelers es mostren satisfets amb el balanç turístic i de seguretat del 2025, del qual destaquen els mesos d'abril i maig com els de més creixement de la temporada. Així, aquest enguany, aquest 2025, s'han mantingut oberts tot l'any 25 hotels, 4 més que l'any passat. Els hotelers reconeixen que la ruptura amb l'estacionalitat i la necessitat d'adaptar-se a una restauració del sector. Rafael Abraham és el coordinador d'Aspro Ocio a les Balears.
cada vegada intentem desestacionalitzar més la temporada, el mes de juliol i agost, i fer que la temporada sigui una mica millor, els mesos d'abril, maig, enguany el mes d'abril va ser molt bo, perquè també la Setmana Santa va venir una mica tard.
Una tendència que ha confirmat el president dels hotelers de Peguera i Cala Fornells, Antoni Mayol, qui ha confirmat la percepció positiva de la temporada per part dels hotelers de la zona i ha remarcat que fins al 20 de novembre han pogut mantenir el 15% dels establiments oberts.
Tenim un any bastant positiu i esperant que l'any que ve, a pesar de la crisi que ens estan dient que té Alemanya, perquè nosaltres pràcticament el 90% del nostre turisme és alemany, esperam que la baixada no sigui molt considerable.
El balanç de la temporada presentat avui per l'Ajuntament de Calvià també mostra una reducció de la conflictivitat en el municipi. Destaca Magaluf, amb un descens de gairebé el 30% d'intervencions policials. Per això el consistori parla de l'any més segur gràcies a la prevenció, diuen, i el control de la policia local i la Guàrdia Civil. També enguany s'amplia l'horari d'obertura dels establiments de l'oferta complementària per fomentar l'hora baixa i ajudar el sector de l'oci nocturn a beneficiar-se de la desestacionalització. El propietari de l'Oceans Club Magaluf, Juanma Colom, espera que l'ocupació augmenti més durant la temporada baixa.
Obviamente, ahora mismo no es suficiente, pero sí se ve que hay intención de que vaya a más. El tema es que todavía no basta. Para nosotros tener un local cerrado 5 o 6 meses es un desastre. Entonces, si pudiéramos tener 8 o 9, quizás para nosotros sería suficiente para sobrevivir el invierno.
Gran part dels hotels que obrin tot l'any a Calvià es concentren en les zones més consolidades i d'alta qualitat, com Illetes, Portals Nous i Palma Nova. Així mateix, els màxims d'ocupació es continuen situant en els mesos de juliol, agost i setembre en xifres d'un 90% de mitjana. El turista anglès i alemany continua sent el més nombrós, però el nacional augmenta durant la primavera i l'hivern.
I seguim parlant de turisme, concretament de Sóller, on l'Ajuntament aposta per un nou model de més sostenible i respectuós amb el territori en la posada en funcionament de la zona de baixes emissions.
Arran dels resultats de l'enquesta ciutadana, on s'evidenciava una preocupació per la massificació, l'accés a l'habitatge, la pèrdua d'identitat i l'impacte del turisme en la vida quotidiana, l'Ajuntament ha posat en marxa diverses mesures, entre elles la zona de baixes emissions, que entrarà en funcionament en breu. Els únics vehicles que hi podran accedir seran els dels residents, els elèctrics, els d'emergències, els especials i els de transport públic. En cas d'accedir sense autorització, la sanció serà de 200 euros. La zona de baixes emissions tindrà 9 accessos, cada un dotat amb càmeres i senyalitzacions per advertir els conductors.
Tot això el dia en què hem conegut que el Departament de Turisme del Consell Insular gestionarà 20 milions d'euros de pressupost per l'any que ve. Són 3 milions i mig més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a la consolidació de l'augment de personal, així com augmentar els fons pel Consorci de la Borsa de Llotjaments Turístics. Escoltant-me Marcial Rodríguez, el conseller insular de Turisme.
És un pressupuesto que va dedicado fundamentalmente a consolidar todas aquellas acciones que hemos puesto en marcha en esta legislatura, al inicio de la legislatura. A la reestructuración del Departamento de Turismo, mejor dicho, a la construcción de un departamento de turismo a la altura de las exigencias de la actividad turística en Mallorca, con, sobre todo, haciendo hincapié en la lucha contra la actividad ilegal.
I la Sindicatura de Comptes de les Balears ha detectat 32 incompliments significatius en la gestió de fons públics dels ajuntaments de Pollença i Andratx corresponents a l'any 2023.
Es tracta d'advertències amb efectes patrimonials, pressupostaris, amb relació a l'estat de fluxes d'efectiu i per omissió d'informació rellevant a la memòria. A més, posa de manifest incompliments significatius a la normativa aplicable a la gestió de fons públics. En ambdós casos, els informes de la Sindicatura disposen de recomanacions per millorar la gestió.
2:38, més qüestions. Només el 30% de les empreses familiars aconsegueixen passar a la segona generació i el 13% a la tercera, principalment per manca de planificació i de professionalització dels descendents. No tenir por d'innovar i mantenir els comptes nets són les claus d'aquells que resisteixen.
Fontiroig és una empresa de Palma dedicada a la venda de maquinària per a la fusta, oberts des de l'any 1971. Aquí hi ha treballat el fundador amb els seus fills i amb altres treballadors. Ara, jubilat, ha engrescat el seu net perquè agafi les regnes del negoci i treballi amb la seva mare, amb més de 30 anys d'experiència. Lluc Fontiroig és el fundador de l'empresa.
Sí, però jo anava a dir, no, se n'anirà a fer bunyetes. Jo, els pares, m'estic molt content, jo continuï. Ara, negre, dic, sort, eh? I que tinguis humildat de tenir pels clients. El més important.
Dilluns va començar a fer feina i a poc a poc es va fent a l'empresa nou vocabulari, maquinària i eines per conèixer i per saber vendre als clients. Tot un repte, assegura Lluís Escandell, tercera generació a l'empresa.
Sempre estàs tema d'aprendre com funciona tot, com funciona una màquina, quin tipus de màquines, per quin material, però bé, després també a mi no és el més complicat, però el més interessant és tema de tractar amb els clients, cadascú té la seva forma i interactuar amb ells, conèixer-los, que m'ho coneguin.
La seva mare i filla del fundador és amb ell, s'han quedat en la part del negoci dels germans d'ella. Marilén Fontirroig és la segona generació a l'empresa.
Con aquest món, el negoci sí que va bé, com que he dit, tampoc tancar. A mi m'ha ajudat molt seguir els consells de mon pare. Sempre ha estat molt centrat, no gastar més dels que entra, molt organitzat tot, una comptabilitat neta, no vendre qualsevol preu.
Tercera generació al capdavant d'una empresa familiar especialitzada i en projecció. La intenció és continuar durant molt més anys, també amb el personal contractat.
Canviant de qüestió, acaben les obres del Camí de les Meravelles en una actuació marcada dins el Pla Renove de l'Ajuntament i que ha permès completar la connexió peatonal i ciclista entre la platja de Palma i el barri d'Espilarí. Ara continuen les obres per fer l'aparcament d'aquesta àrea, que inclourà més de 300 places i és una demanda històrica dels veïnats de la zona.
D'aquesta manera, el passeig del Camí de les Meravelles ja està acabat i està previst que les obres de l'aparcament finalitzin l'any que ve. Jaime Martínez és el batlle de Palma.
Però no estava prevista ni executada pues, aquesta connexió real des de l'autopista també per fer continuïtat fins a lo que és la zona urbana de la platja de Palma, del Camí de les Meravelles, tant peatonalment com en bicicleta. Com veus, pues, hem pogut també acabar aquí el carril bici i també peatonal, una part més rústica i una part absolutament urbana.
El nou corredor verd del Camí de les Meravelles ja està acabat, té més de 200 metres lineals de zona urbana i una vorera renovada de 8 metres d'ample a més d'un carril bici. Està previst que les obres de l'aparcament acabin l'any que ve amb un total de 309 places. Les obres del camí han costat 300.000 euros i l'aparcament suposarà una inversió de gairebé 2 milions d'euros.
D'altra banda, han començat la remodelació integral d'un tram de més de 3.000 metres al passeig de Porto Cristo, una obra que permetrà millorar tot l'entorn i fer les obres de sanejament necessàries per al manteniment de les instal·lacions.
Les obres que començaran el mes passat transformaran un tram del passeig del Pont del Riuet. Són unes obres que a simple vista no es veuen, però necessàries per al seu manteniment. Es dotarà de serveis i es millorarà el tram d'amarraments, a més de canviar el sistema subterrani d'aigües pluvials. L'obra costarà 1,1 milió d'euros i està previst que acabi el mes de juny, coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Toni Mercant és el director general de Ports i Transport Marítim i Antoni Llodrà, la delegada de Porto Cristo a l'Ajuntament de Manacor.
I dins d'aquest programa d'Illes en Transformació del Govern de les Illes Balears, aquests 3.350 metres quadrats se reformaran, no només en tota la zona que dona a la mà, sinó a tot el passeig, i que inclou vies de servei.
El primer de tot, agrair, a part de les Illes Balears, aquesta inversió, que per nosaltres suposa una millora important a lo que ha dit en aquest port natural que tenim i en aquesta entrada de la botana d'aquest riu i a de Ribet, i la veritat era una actuació important.
Més qüestions. La millor mel d'Espanya és de Mallorca, la de Garrover, de Mel Safont. Va ser guardonada el passat dia 13 de novembre. És la primera vegada que el reconeixement se l'endú un apicultor de l'illa.
Fa quasi una dècada que Tomeu Fullana va decidir fer-se apicultor. Cada dia cuida 700.000 abelles. Enguany ha aconseguit el guardó a millor mel d'Espanya. La seva mel, de Garrover, es considera un superaliment.
La mel de Garrover, l'especialitat és el mineral, sobretot el mineral que té. Fa 3 anys, o quasi 4, se va fer un estudi per part de Suip, on se va trobar que tenia molt més minerals que pot tenir una mel de primavera o una mel d'estiu que tenim a Mallorca. Per això que a Mallorca no tenim d'eucalipto ni de tardor, pues, aquest mineral és la particularitat que té. Després, el gust també té, és una mel dolça, però té un gust salat. De fet, Suip ja l'ha catalogada com un superaliment.
És la primera mel de Mallorca que guanya aquest premi, una fita difícil pel desconeixement estatal del producte que ofereixen les abelles de l'illa.
Sí, és difícil, és molt complicat, perquè les mel de Mallorca no són conegudes. Hem de pensar que la premsa de totes, lavanda, eucaliptus, castanyo, són mels molt diferenciades allà, però, clar, quan dus una mel de Mallorca, com la de Garrover, que és la de tardor que tenim aquí, ells no la coneixen, inclús puesto no la tenen ni catalogada. Con la qual, quan dus una mail aquí, ells s'estranyen, i és molt complicat. S'ha d'anar fent feina a poc, i complicat.
Tot i el reconeixement, els apicultors balears estan preocupats per la situació del sector. El canvi climàtic complica la producció de mel. Així i tot, els apicultors es desviuen dia a dia per aconseguir un producte bo i de qualitat.
I un darrer punt, perquè a més per Palma denuncia la campanya d'adopcions de l'Ajuntament de Palma, on es veu un cat trist assegut davant una boia de Nadal amb el reflex d'una família perquè considera que converteix els animals en regals nadalers. La formació reclama substituir aquesta campanya emocional i estacional per un model comunicatiu responsable i continuat durant tot l'any. D'aquesta manera arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Ivetres Ràdio. Arriba tota l'actualitat esportiva.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmaactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ajuntament de Palma, Palmaactiva.
Foi Montento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Informatiu migdia. Esports.
Esports que repassem amb Marta Sampas. Bon dia de nou.
Bon dia.
I que arrenquem amb l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà avui un partit clau de Lliga.
El Palma visitarà avui vespre l'Indústria de Santa Coloma, un partit corresponent a la 13a jornada de Lliga. Un partit en què guanyar és molt important de cara a la classificació del conjunt mallorquí per la Copa d'Espanya. Els de Badillo són ara 7ens empatats a punts amb el Movistar i resten amb el d'avui 3 partits per tancar la primera volta, on han d'acabar entre els 8 primers per poder jugar a la Copa. Antonio Badillo classifica el partit d'avui de final. Sentim l'entrenador.
Con 2 partidos de los 3 que nos queda, si lo sacamos adelante, estamos seguros. Con 4 puntos muy probable, con menos de 4 puntos es muy difícil que estemos, ¿no? A partir de ahí, pues lo tenemos en nuestra mano en este sentido. Entonces, cuando es una cosa que depende de ti y vamos, yo creo que en este sentido somos todos conscientes, ¿no? De la dificultad que va a tener. Por eso decía anteriormente que el partido de mañana es una final.
Por la seva banda, el jugador David Peña parla del rival.
Es un pabellón muy difícil, donde, bueno, este año sí que es verdad que al final de los partidos a un punto se les está escapando, pero en líneas generales son un equipo que en casa se hacen muy fuertes, yo lo he vivido.
El partit entre el Santa Coloma i el Palma el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio avui a partir de les 8 del vespre.
En futbol, el Mallorca viatjarà avui capvespre a Sòria per jugar demà la segona ronda de la Copa del Rei.
El conjunt mallorquí cercarà bitllet pels 16 de final de la Copa contra el Numancia, equip de segona federació. Els sorians ocupen la quarta posició del seu grup en zona de play-off d'ascens. El Mallorca ha fet avui matí el darrer entrenament per preparar aquest partit. Just després ja ha parlat l'entrenador. Sentim el que diu del rival, Jago Barrasati.
Bueno, pues pensando ya en el partido de mañana. Ya hemos dado carpetazo al partido de Osasuna, que lo hemos visto y lo hemos analizado, y ahora, a pesar del de mañana, que es un partido de Copa, no hay margen de error, hay que ganar, y vamos a Soria eso, a ganar, y el equipo está mentalizado en el partido de mañana. El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, porque en casa es un equipo muy fuerte y es un equipo de segunda ref, tenemos la experiencia del año pasado y vamos, yo creo que más que avisados.
A la convocatòria pel partit de demà, Jago va donar descans a Mafeo i Mojica i entre el jove del juvenil, Orejuela. I a més, ha confirmat que el porter titular serà el Pichu Cuellar.
No viajan ni Mafeo ni Mojica, pues un poco por el tute que llevan y para darles un poco de descanso y sobre todo por la proximidad del siguiente partido.
A més, Jago ha reconegut avui que el porter Leo Román està més a prop de la seva recuperació.
Yo creo que él tiene buenas sensaciones. Es verdad que ahora estos dos partidos nos vienen como muy seguidos, pero creo que espero tener tres partidos. Digamos, después de esta semana de tres, digo, Elche, espero tener Copa también y Valencia, y sí, yo creo que puede estar.
Pel que fa a la Lliga, els vermells tanquen la jornada només un punt del descens. Després de l'empat contra l'Osasuna, el Mallorca suma 13 punts, un més que el Girona, que marca el descens, i que nit va empatar a un contra el Real Madrid. El Mallorca tornarà a jugar divendres en Lliga, ho farà al camp del Coel, Oviedo. A més, ahir també es van donar aquests altres resultats. Real Societat 2, Villarreal 3, Celta de Vigo 0, Espanyol 1, i el derbi entre Sevilla i Betis el va guanyar el conjunt bètic per 0-2. Avui tancarà la jornada 14 el partit a Vallecas entre el Rayo Vallecas Cano i el València. Recordam que el partit de Copa entre Numància i Mallorca el podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio.
Dimarts, a partir de les 6, segueix amb Esports 3 en Joc, una hora baixa de futbol, emoció, gols i espectacle.
Marta Sampas, des del Metropolitano de Madrid, es narrarà la gran final de la National League entre Espanya i Alemanya.
Gol, Mariona, 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 Mariona!
I a les 7, la Copa del Rei. Toni Fuster i Miquel Verger, des de Los Pajaritos de Sòria, ens faran viure tota l'emoció del Numància Reial Mallorca.
Que comenci de repicar s'escampana de les 7!
I en acabar els partits, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes. Tot a Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio.
Ho acabem de sentir. Demà també podreu seguir a IB3 Ràdio la tornada de la final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola de les mallorquines, Mariona Caldentei i Catacoll.
Amb dues de ben segudes de l'11 inicial per tractar de guanyar la final, que recordem està oberta després del 0-0 de l'anada. Però aquí no hi serà la Aitana Bonmatí. La millor jugadora del món es va lesionar ahir a l'entrenament, fracturant-se el peroné del peu esquerre i ha abandonat la concentració amb la selecció. La final contra Alemanya al Metropolitano s'haurà de guanyar sense una de les jugadores referencials del combinat espanyol. Sentim la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Es una baja importantísima. Ayer un poquito de bajón, porque al final, bueno, cuando hay una lesión importante, pues al final es una compañera y sobre todo es persona. Así que desde aquí también mandaré muchos ánimos, que se recupere lo antes posible. Pero el equipo está bien, sabe que hoy ha pisado el campo, que ha visto el estadio, que mañana vamos a tener todo el apoyo del mundo. Y también el equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino también a Patrick Jarro, a Salma, esta victoria. Así que seguro que mañana haremos todo lo posible para que así sea.
Espanya ha fet avui matí el darrer entrenament abans de la final. Ha estat a l'escenari del partit, el Metropolitano, on demà s'espera superar un nou rècord d'assistència a un partit femení de futbol amb 70.000 persones.
A Primera Federació, l'Eivissa va afirmar la primera victòria des de l'arribada de Miguel Álvarez.
A la fi va arribar la victòria. Els blau cel van guanyar l'Algesires per 3-0 amb solvència i amb estones de bon joc, signant així el primer triomf de l'era Miguel Álvarez a l'Eivissa. Els eivissencs se situen amb 18 punts, a 2 del descens i a 4 del play-off. Sentim l'entrenador.
Pero solo hemos conseguido una victoria. La tranquilidad de esta victoria, por lo menos, nos va a relajar y, bueno, pues sobre todo... Creo que hay dos aspectos muy importantes, que seguimos siendo muy fiables también en defensivo, aunque nos hacen alguna cosa, y después que han marcado tres hombres que era importante que marcaran. Y además goles bonitos, ¿eh?
A Segona Federació, l'Atlètic Balears ha estat l'únic equip balear que ha aconseguit guanyar aquest cap de setmana.
Els blanquiblaus van sumar 3 punts a domicili, guanyant 1-2 al camp de l'Atlètic Lleida. La resta de resultats van ser empats, el del Porreres 0-0 contra el Reus, el de l'Andratx 2-2 al camp del Torrent i l'empat sense gols al derbi entre Poblense i Societat Esportiva Eivissa. Sentim les valoracions dels tècnics del Poblense i de l'Eivissa, són Òscar Troya i Raül Cassany.
Sabíem que ja anava a ser difícil. Bueno, endur-se el punt cap allà, que sempre és bo en casa del líder, en un poblense que està molt fort, que està molt, molt enxufat i que per això va líder, perquè està fent les coses molt bé. Altres, pues bueno, a replegar el punt i a treballar en casa, que és on tenim que fer molt fort.
Hemos hecho méritos, hemos dejado muy lejos de nuestra portería primero al rival, hemos presionado bien, hemos robado bien, hemos generado bien, hemos tenido situaciones hasta en la última jugada. Hemos tenido alguna decisión un poco rara también arbitral, pero creo que el equipo... Estuvo muy bien, nos faltó el gol y sin gol, sin acierto, pues no puedes sumar de tres.
En voleibol, la Barca Menorca continua líder després de guanyar a Socuéllamos.
Victòria de la Barca de Menorca per 3-0 davant del Socuéllamos, un triomf que permet a l'equip de Bet Llorenç mantenir-se líder a la classificació i recuperar sensacions abans de la tornada de la CEF Cup de dimecres. L'entrenador del conjunt menorquí, Bet Llorenç, destaca el bon partit de les seves jugadores.
L'esforç físic que ha fet l'equip ha estat espectacular, sobretot perquè era un Kiela que venia de guanyar dos partits i ha començat molt fresc, amb les idees molt clares i jugant molt bé. Bueno, al final de primer set aquest ens ha ajudat a ficar mos, perquè era un dia de patir un poc, no?
I acabem amb pàdel.
I amb la menorquina Gemma Triay, que amb la seva companya Delfi Brea van perdre la final del Major de Metzi contra la parella espanyola formada per Claudia Fernández i Bea González.
Gràcies, Marta. Després dels esports, la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Jo no sé què vol dir ser ambaixador, no he sigut mai ambaixador, però sempre m'han fascinat els ambaixadors, per tant, ser ambaixador de Palma em sembla que... em fa molta il·lusió, no sé, és com un joc meravellós.
D'aquesta manera, emocionat, superat per l'encàrrec i en una sala de música del Casal Balaguer plena de gom a gom, així l'artista Jaume Plens era anomenat fa uns minuts ambaixador de Palma al món. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, ha estat un encàrrec que, reconeixia l'artista, no havia valorat en totes les seves conseqüències fins al discurs del batle de Palma, Jaime Martínez, en aquest acte de reconeixement com a ambaixador de ciutat.
La seva trajectòria impecable, la seva contribució decisiva a l'evolució de l'art contemporani, la seva capacitat per encarnar valors universals i la seva estreta relació amb Palma, Jaume Plensa reuneix tots els mèrits per ser anomenat ambaixador de la nostra ciutat, des de la convicció que la seva persona projecta la imatge de creativitat artística, sensibilitat i vocació pública que Palma defensa i que forma part també de la seva identitat col·lectiva.
Paraules de reconeixement i lloança a un creador amb un lligam antic amb la ciutat gràcies a les seves exposicions, per exemple, l'Aujub d'Esbaluart o a l'antiga Sa Nostra. També la de l'any passat, a la Llotja, un muntatge espectacular amb dos dels seus caps immensos que ens demanaven silenci i reflexió i sobre les quals hi ha pensat avui Plensa mentre admirava les obres de Miró que ara ocupen aquest espai privilegiat.
I m'ha agradat molt l'exposició, malgrat que m'ha agafat una certa morrinya de la meva, perquè crec que va haver-hi alguna cosa estranya, com una espècie de no sé, com de simbiosis entre l'espai i les obres.
Un videomuntatge projectat damunt l'orgue del Casal i dues peces musicals han clos l'acte.
Joan Alcover és un dels autors inqüestionables de la literatura catalana. Pocs mesos abans del centenari de la seva mort, Edicions 62 publica la primera edició completa i crítica de la seva poesia a càrrec del professor i editor Ignasi Moreta. Un treball per redescobrir amb tots els detalls l'obra d'aquest referent.
Sí, Moreta és professor del Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma i editor de Fragmenta, i va endinsar-se en l'obra seva per qüestions acadèmiques, perquè havia de fer una tesi doctoral, que és el que ha acabat esdevenint el bessó d'aquest llibre. Una oportunitat per no quedar-nos només amb aquest himne, amb la Balanguera, que qui més hi manco coneix. La Balanguera, diu, és una primera passa, però n'hi ha d'haver més.
La Balanguera és un gran poema, i el seu cant, la música que l'acompanya, la interpretació de Maria Margonet, que és extraordinària, que benvinguda sigui la Balanguera com a porta d'entrada al Cuber. El que és important és que tinguem present que el Cuber és molt més que la Balanguera.
És molt més i té imprescindibles com Desolació, en opinió seva, el sonet més impressionant de tota la literatura catalana del segle XX. De fet, el poeta és el gran autor de les elegies, fent de les seves desgràcies, de les seves penes, un relat universal.
Se li va morir la primera dona, se li van morir els dos fills, després se li van morir dos fills més. Però l'expressió poètica va molt més enllà d'això. L'expressió poètica fa una lectura dels esdeveniments que les persones que el llegim i que potser no han tingut afortunadament els infortunis familiars concrets que ha tingut el Cuber, el podem llegir i ens hi podem sentir identificats. Perquè no parla només del que li va passar amb ell, parla de qüestions absolutament centrals en la condició humana.
Cap al tard i poemes bíblics, aquesta revisió crítica també i profunda càrrec de Moreta en aquest volum publicat per Edicions 62.
Començam el darrer mes de l'any amb una setmana farcida d'esdeveniments que a l'agenda cultural i que començam amb una fusió entre flamenc i jazz.
Sí, són Chicuelo i Marco Mezquida, guitarra i piano, que s'uneixen al disc de l'Alma i que dimecres presentaran al Teatre Principal de Palma. Serà un concert en el marc de l'Alternatilla Jazz Festival. I divendres haureu reconegut la cançó Los Secretos a la Sala Magna de l'Auditorium de Palma amb l'espectacle Caminando sobre el Tiempo, una retrospectiva sobre la seva carrera musical.
No juegues más conmigo esta vez.
Quan són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 1 de desembre. Nou compromís del govern per revertir la crisi de l'habitatge a les Balears. La presidenta Marga Proens ha anunciat la construcció de 1.200 immobles públics destinats a ciutadans que resideixen a les Illes Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La líder de l'executiu ha assegurat que el 90% dels habitatges es començaran a construir l'any que ve. Els projectes, amb un pressupost de 228 milions d'euros, es podran declarar inversió d'interès autonòmic, la qual cosa permetrà reduir en 2 anys la tramitació habitual. Són promocions que es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi, un pla que la cap de l'executiu ha presentat avui a batlles, regidors i representants del sector a la comunitat.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
Els titulars passen avui també per les negociacions sobre el sostre de despesa.
Quan PP i Vox han donat pràcticament per fet que demà el tràmit no s'aprovarà al Parlament, segons ha confirmat IB3, les dues formacions han mantingut una trobada, un darrer intent per donar la sorpresa i salvar el sostre de despesa. Abans, Manuela Cañadas de Vox ha afirmat que es manté en el no i el popular Sebastià Sagreras ha assumit que el PP no té prou vots i que, per tant, demà la derrota serà inevitable.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo podemos decir a esta hora estamos en el no a aprobar un techo de gasto, pero como a veces hasta in extremis de empezar el pleno las cosas han cambiado.
Volen fer la darrera crida ja en aquests moments només en el grup parlamentari de Vox perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Traslladat a Son Espases, l'home que va apunyalar la seva exparella diumenge a Costitx.
L'empitjorament del seu estat ha motivat el trasllat a l'hospital de referència procedent d'Inca, on va ingressar inicialment després d'autolesionar-se un cop va apunyalar la dona, qui es troba fora de perill també a Son Espases. L'Institut Balear de la Dona reconeix que el cas s'ha de revisar per esbrinar que ha fallat, ja que la víctima estava dins el sistema de protecció.
El Departament de Turisme del Consell de Mallorca gestionarà 20 milions d'euros de pressupost per l'any que ve.
Són 3 milions i mig d'euros més que enguany. L'increment anirà destinat a reforçar la lluita contra l'oferta il·legal, a consolidar l'augment de personal, així com augmentar el fons del Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
Es un presupuesto que va dedicado fundamentalmente a consolidar todas aquellas acciones que hemos puesto en marcha en esta legislatura, al inicio de la legislatura. A la reestructuración del Departamento de Turismo, mejor dicho, a la construcción de un Departamento de Turismo a la altura de las exigencias de la actividad turística en Mallorca, con, sobre todo, haciendo hincapié en la lucha contra la actividad ilegal.
I el govern espanyol demana tranquil·litat davant el brot de pesta porcina detectat a Barcelona. Confirma que l'UME s'ha desplegat a Catalunya per intentar contenir l'expansió del virus.
Un patogen que, recordem, no afecta els humans, però que sí que pot tenir greus conseqüències per als ramaders ja que és molt contagiós i letal per als porcs. Per tant, el consum de carn, sigui productes frescos com derivats del porc, és tot